Bon dia i benvinguts al Fem Salut. Avui, i donat que la setmana vinent tenim el dia de la dona treballadora, hem pensat que podríem fer el nostre programa dedicat a les dones. En aquest cas, ens hem posat en contacte amb la Violeta Castellví i amb ella hem parlat una estona sobre els nutrients i l'alimentació més adequada en les dones, tenint en compte certs moments de la seva evolució, de la seva vida. Esperem que us resulti interessant. What was I to do? What can you do? Tal com hem dit a la introducció i tenint en compte que el dia 8 de març és el dia de la dona, avui el nostre Fem Salut el dediquem a parlar de la dona i, en aquest cas, des de la vessant nutricional que pot afectar a la seva situació com a dona, tenint en compte el cicle menstrual i a veure si en aquest cas tenim amb una persona que ens pot donar una mica d'orientació en aquest sentit. Es tracta de la Violeta Castellví, ella és nutricionista del nostre equip d'atenció primària i amb ella podem parlar precisament d'aquesta qüestió. Bon dia.
Bon dia. Violeta,
si et sembla, per començar i per situar una mica la qüestió, podríem dir quines són les fases del cicle menstrual i com es poden regular?
Sí, doncs tindríem dues fases en el cicle menstrual, la fase folicular i la fase lútea. La fase folicular aniria en un cicle estàndard de 28 dies, que tots sabem que no sempre és de 28 dies, però bueno, en un cicle estàndard aniria des del dia 1 fins al dia 14 i estaria caracteritzada per la presència d'un tipus d'hormones, no?, de la FSH i dels estrògens. Aquesta fase folicular iniciaria amb el primer dia de la menstruació i comprendria també tota la fase menstrual, que duraria entre 3 i 7 dies. Durant aquesta fase, ja hem dit que es lliberaven les hormones FSH i els estrògens, i aquests estrògens vindrien alliberats per aquest folicle dominant que tenim, doncs, bueno, cada persona, en cada cicle menstrual hi ha un folicle que domina més que els altres i aquest és el que allibera, doncs, més estrògens, no?, i prepara tot el cos, doncs, per si hi hagués un possible embaràs. Prepararia, doncs, l'úter, l'endometri, tot el que és l'aparell reproductor de la dona, i també experimentarien canvis, doncs, al sistema nerviós, a la nostra pell, no?, si està més elàstica o menys. I, bueno, en definitiva, doncs, experimentem aquests canvis segons les hormones que produeix el nostre cos. I la fase lútea, aquesta vindria des del dia 14 del cicle fins a l'últim dia, fins al dia 28, i estaria caracteritzada per la presència d'hormones LH i progesterona. S'iniciaria amb l'ovulació, és a dir, quan aquest folicle que teníem madur, doncs, ovula, aquí passaríem a la fase lútea. Fase lútea, doncs, bueno, vindria d'aquest cos luti, d'aquesta resta de folicle que es transforma, doncs, en una glàndula i que comença a generar progesterona i estrògens. Un cop la caiguda hormonal al cos luti ja more, diguéssim, doncs, cauen les hormones, deixem de generar hormones i s'inicia el nou cicle menstrual.
I segur que hi ha alguns factors que poden influir en la regulació d'aquest cicle menstrual.
Sí, exacte. Vindria determinat per l'equilibri, doncs, d'aquestes hormones que hem dit que s'anaven generant, no? Quan apareix un desequilibri, doncs tenim una alteració en el cicle menstrual, que podria vindre com el dolor menstrual, un sagnat abundant o irregular, sensibilitat mamària, també a nivell emocional, doncs, uns canvis a nivell emocional, i els factors que hauríem de tindre en compte amb aquests desajustaments, doncs, serien la salut digestiva. Tindre una bona salut digestiva faria que les hormones estiguessin més o menys ben regulades, El fetge, l'estat del nostre fetge, el fetge el que fa és inactivar els estrògens, doncs per tant també té a veure amb l'equilibri hormonal, l'intestí, que també ajuda a l'eliminació d'aquests estrògens, la microbiota intestinal, la salut metabòlica, no? És a dir, com mengem i com influeix la nostra alimentació, doncs, per exemple, amb el tema de la insulina, amb la segregació de la insulina, salut tiroidea, la inflamació general, que també vindria determinada en part de sobre l'alimentació, l'estrès i la falta d'energia, hem de tindre suficient energia per afrontar tot el cicle menstrual. I aquests serien els factors que podríem dir que influeixen en la regulació hormonal durant el cicle.
Mm-hmm. I com tu has, una de les coses que has anomenat és que en el cicle menstrual pot haver dolor, no?
Exacte.
Quines són les causes de que hi hagi aquest dolor en el cicle menstrual?
Aviam, el dolor menstrual, doncs, és bastant freqüent i hi hauria diverses causes, eh? Una de les causes seria l'augment de les prostaglandines, és a dir, l'úter durant la menstruació provoca unes contraccions i aquestes contraccions, doncs, poden donar dolor a la part baixa de l'abdomen, un dolor que a vegades, doncs, s'irradia cap a l'esquena, a la part dels ronyons. També seria una causa el síndrome d'ovaris poliquístic, és a dir, el SOP, provoca sensació no només durant la menstruació, sinó abans de la menstruació, durant i també després de l'ovulació, no? Llavors, doncs, potser és més localitzat segons en quin ovari hi ha hagut el fol·licle dominant, però seria una causa també de dolor menstrual. I llavors hi haurien altres causes secundàries, no? D'altres òrgans del nostre cos o del mateix òrgan reproductor, com endometriosis, fibres, no? Alguna malformació o algun ovari que no sigui de forma regular, que tingui alguna forma irregular, doncs també podria donar aquesta sensació de dolor.
Uh-huh. I a tot això, una mica el que segurament tu ens pots explicar més al detall és el que pot fer la dona perquè fa a l'alimentació, el cicle menstrual que desenvolupa, que té durant la seva vida reproductiva, perquè la menstruació és durant aquest període, sigui el més saludable possible. I per tant, que es pugui suportar millor, doncs, segurament aquestes alteracions que dona lloc el fet del cicle menstrual.
Bé, doncs com tu ben bé acabes de dir, és que sigui el més saludable possible. És a dir, una alimentació el més saludable, el més natural, amb menys químics, amb menys processats, i podríem parlar a nivell de macronutrients i a nivell de micronutrients. A nivell de macronutrients, que són els carbohidrats, les grasses i les proteïnes, doncs evitar els carbohidrats simples i intentar consumir els carbohidrats naturals complexes, com serien les fibres alimentàries, no? A través dels cereals integrals, a través de la verdura, que porta molta fibra dietètica, a través de la fruita i sobretot les llegums. I això ho tindríem molt, molt en compte durant la fase folicular. A nivell de proteïnes, doncs hem de tindre en compte que les proteïnes ens donen una funció estructural, per tant, ens manté la massa muscular i ens ajudarà a reparar els teixits, doncs, després de la menstruació. I pel que fa a les grasses, són molt necessàries per a la fabricació d'aquestes hormones, per mantenir uns nivells equilibrats pel que fa a les hormones. Grasses saludables: oli d'oliva, l'alvocat, els fruits secs, el peix blau, les llavors. Parlaríem d'aquest tipus de grasses. Important l'omega 3, hem dit el peix blau i hem dit l'alvocat i els fruits secs. Per tant, l'omega 3 hem de dir que és un àcid gras que té una acció antiinflamatòria, per tant ens ajudaria a controlar aquests nivells de dolor. I sobretot que hi hagi un equilibri entre omega 3 i omega 6. Val? Perquè un desequilibri d'aquests dos àcids grassos també ens podrien donar un desequilibri hormonal.
Quan parlem d'omega 6, a què ens referim?
Els omega 6, per exemple, l'alvocat és un producte, és una fruita que té tant d'omega 6 com d'omega 3 i estan en equilibri. I llavors podríem parlar de peix blau i peix blanc. omega 3 el peix blanc, ai, el peix blau, i l'omega 6 amb el peix blanc. També amb les llavors. Les llavors també podríem trobar tant d'omega 3 com d'omega 6. Val?
I en quant a micronutrients?
Micronutrients, tindríem els minerals, que els minerals més importants doncs, serien el ferro, el zinc, el magnesi i el calci, i les vitamines, sobretot les vitamines del grup B.
I si...
També les antioxidants. No?
I on trobem més tot aquest tipus de micronutrients? Quins són els aliments que ens poden aportar aquestes dosis adequades d'aquests micronutrients?
Doncs pel que fa al ferro, trobaríem el ferro hemo, que és el ferro que procedeix dels productes d'origen animal, i el ferro no hemo, que seria el que procedeix dels productes vegetals. No? Aquest ferro no hemo doncs el trobaríem a les llegums, als cereals integrals, a les verdures, sobretot de fulla verda, com els espinacs, les bledes, el bròquil, en fruits secs i en llavors, i doncs, el ferro hemo el trobaríem doncs, a les carns, i al peix principalment.
I també això de les llenties, que sempre deien això de les llenties, què té a veure amb el ferro, les llenties?
Les llenties o els espinacs?
Els espinacs també, no? I les llenties també deien que és un aport de ferro.
És el ferro no hemo.
No hemo. I els espinacs del Popeye?
També, exacte. El problema que tenim amb el ferro no hemo, que no és un problema, és que s'absorbeix en menys quantitat. De manera que el ferro hemo d'origen animal s'absorbeix un 20-30%, el no hemo s'absorbeix un 2-8%, per tant s'absorbeix molt poquet. Llavors hauríem de posar algun remei, no?, perquè aquest ferro s'absorbeixi al màxim possible. Podríem fer barrejar el no hemo amb l'hemo, per exemple, o aportar vitamina C, que ajudaria a absorbir més aquest ferro, doncs, amb els pebrots, amb els tomàquets, amb la taronja, no?, tots els cítrics, taronja, llimona, mandarines, doncs fer aquesta barreja per tal d'absorbir més el
ferro. De fet, quan es fa un suplement de ferro per alguna circumstància, ja sigui embaràs, o sigui una anèmia, o sigui el que sigui, sempre se recomana acompanyar-ho d'un suc de
taronja.
De taronja natural, no?
Molt bé.
Perquè l'aportació de vitamina C pues, també ajuda, no?, a que sigui absorbeixi de manera més adequada.
Sí, qualsevol fruita o verdura rica en vitamina C pues, seria adequada acompanyar-ho amb aquesta aportació de ferro. Evitar també els productes que no deixen absorbir aquest ferro, no? Com el calci, és a dir, barrejar el calci i el ferro, són dos minerals que competeixen i que passaríem a no absorbir el ferro i absorbir més el calci, però per exemple el cafè, el te, tot el que és oxidant, també ens aniria malament o ens interrompria l'absorció del
tant,
ferro.
Per tant, no es pot prendre una càpsula de ferro amb llet, per dir-ho d'alguna manera, seria
ni
això?
Ni amb llet ni amb un cafè.
Seria, no? Una mica
sí,
seria
exacte.
Això.
Sí, sí, sí.
I això també serviria doncs, per la resta de quan mengem coses amb calci, doncs, si estem intentant menjar també la part d'espinacs, per exemple, no deixaria, no? Competirien.
Sí, 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 exacte. Pel que fa als altres micronutrients, per exemple, el zinc és molt important en la fase folicular per la tema de la maduració folicular, no? Llavors, és també tan important per la funció endocrina, hem dit que havíem de preservar aquest nivell d'hormones i també pel sistema immunitari, a més és un antioxidant i per tant doncs, ens aniria molt bé amb aquestes dues fases. Quins aliments són rics en zinc? Doncs tenim els mol·luscos, els crustacis, la carn de vedella, el formatge curat, les llavors de carabassa, les llavors de girassol i també els fruits secs. En quant al magnesi, seria tan important a la fase lútea com a la fase folicular. En la fase folicular ens ajudaria a disminuir els símptomes premenstruals, no? L'ansietat, la irritabilitat, la depressió, milloraria també, ens ajudaria a millorar el dolor menstrual. I en la fase lútea doncs, ajudaria a l'eliminació dels estrògens per part del fetge. On trobem el magnesi? Pues, llavors, fruits secs, cereals integrals, llegums, les verdures de fulla verda...
Gairebé
si veus,
sempre estem parlant,
repetint
sí.
Sempre els mateixos aliments, per tant, són aliments claus en la vida de la dona al llarg de tota la vida, perquè a més seran aliments que també ens aniran bé de cara pues, a partir dels 43-45 anys de cara a la menopausa. Són aliments que hem de tindre molt, molt, molt presents. I les vitamines del grup B, pues, tindríem la B6, la B9 i la B12, que es trobarien pues, la B6 amb carns i les vísceres, amb el marisc, el peix blau, els làctis, llavors fruits secs igual, la B9 a les fulles verdes de les hortalisses, amb el llegum, i la B12, pues, sobretot productes procedents de, dels animals, carn, peix i ous.
Uh-huh. I per últim anem també a la vitamina D, no?
La vitamina D i els antioxidants, la vitamina C, E i A. La vitamina D doncs, ens ajuda a formar aquestes hormones esteroides, no? I sobretot seria molt important a la fase folicular de, del cicle. A més, és molt important en persones o en dones que tenim el SOP, el síndrome d'ovari poliquístic. Sempre recomanarem la suplementació de vitamina D.
I la vitamina D també té a veure amb els banys de sol, que diuen?
Sí, i tant. La vitamina D, tal com nosaltres la consumim, doncs no la podem aprofitar del tot i necessitem els rajos del sol per poder absorbir bé i aprofitar bé aquesta vitamina D.
Uh-huh. I ja que has comentat fa un moment el síndrome d'ovari poliquístic, que ja m'ha anomenat, que és una de les causes del dolor en la regla, si et sembla, fes un sincer de què ens referim quan parlem del síndrome d'ovari poliquístic.
És un desajustament hormonal, no? Que afecta pues, entre el 5 i el 18% de les dones en la seva edat reproductiva. Les hormones femenines, que són els estrògens i la progesterona, se veuen disminuïdes en aquest cas, no? Mentre que les hormones masculines, els andrògens, pues, augmenten una miqueta més per sobre de les altres hormones. Llavors, aquests nivells que no estan en equilibri doncs, produeixen alteracions durant la menstruació i sobretot als ovaris, no? Produeixen aquests ovaris poliquístics, aquests petits quístics que van apareixent i desapareixent i que en cada cicle que tenim poden ser diferents. A la millor en un cicle tenim més quístics a l'ovari dret i al segon cicle aquests desapareixen i apareixen a l'ovari esquerre o a la millor doncs, en els dos ovaris a la vegada. Vull dir que és una cosa que va i ve, no? Es va modificant i per això també les dones no ens tenim més neguit, pot ser més dolor, no? més ansietat produïda per aquest síndrome.
De fet, una cosa que també sol, o no sempre, però de vegades acompanya la regla, no sé si potser no té perquè tinc de veure amb els ovaris poliquístics, però és les migranyes, no? Les migranyes també solen acompanyar una mica tot aquest cicle menstrual,
sí,
almenys en alguns casos.
Podria anar lligat al síndrome d'ovari poliquístic, i tant. Uh-huh. I depenent de no només de la quantitat de quistes, sinó de a on es forma el quiste, no? Perquè es pot formar a la part exterior, diguéssim, de l'ovari, ell no mos influiria tant, però sí que influiria més quan el quiste es troba a la part central de l'ovari, no? Que és allí on creixen pues, tots els òvuls o els fol·licles que poden anar madurant. Si estan a la part exterior pues, no afecta, els fol·licles maduren igual, però si estan més al centre dificultaria la maduració d'aquests fol·licles. Llavors pues, nosaltres també notaríem més dolor, més punxades durant la menstruació, els nivells hormonals es desequilibrarien més perquè el fol·licle que no pot madurar pues, no pot generar hormones, no? I hi hauria aquest desequilibri.
I quins aliments o nutrients, una mica ja és els que has dit segurament, però sí. no costa gaire tornar-ho a dir, poden ajudar a prevenir precisament aquest síndrome d'ovari poliquístic?
Aquí hi hauria dos temes a tindre en compte. Un seria el tipus de sucre i l'índex glucèmic dels aliments, que podem parlar en un altre programa, no? Però seria tots aquells sucres simples de ràpida absorció, no? De ràpida digestió i absorció, que augmenten molt els nivells de sucre en sang, doncs aquests serien els que podrien provocar aquest síndrome. Per tant, estaríem parlant de sucres refinats, farines refinades, sucres afegits als aliments i hauríem d'evitar-los i augmentar els productes integrals. és a dir, els cereals integrals, les farines que no estan refinades i que són integrals, les fruites, les verdures, no? Aquesta fibra dietètica. Per una part, això. I per l'altra part, estaríem parlant d'uns altres nutrients que no hem parlat fins ara, com serien el xiroinositol, el mioinositol, és a dir, l'inositol amb la seva variant de xiro i la seva variant mio, el resveratrol, l'àcid fòlic, l'àcid endotènic i després els mateixos minerals que hem dit abans, el zinc, el magnesi. On trobaríem aquests aliments? Sí que és veritat que en persones que tenen síndrome d'ovari poliquístic es pot receptar suplement nutricional natural que tinguin aquests productes amb una quantitat força augmentada, però si no, els aliments on els trobarien serien, doncs, per exemple, la soja, per això és tan important la soja per les dones, no? La lecitina de soja, la carxofa, l'endívia, els cítrics en general, el cafè soluble i el fetge sec i el fetge com a víscera. El resveratrol el trobaríem als fruits vermells, és a dir, la grosella, els gerds, els nabius, també molt importants durant el cicle reproductiu de la dona i sobretot en persones que tenen, doncs, aquest problema del síndrome d'ovari poliquístic. I l'àcid fòlic, doncs, també el trobaríem a les llavors i a la soja principalment, fruitxets, cacaus, avellanes, i com a verdures més adients poder seria la remolatxa, la col i el bròquil.
I en principi, en aquest cas de la remolatxa, ara m'ha vingut al cap, aquella remolatxa que trobem, que fiquem a l'amanida, que
sí,
està, també és
sí,
correcte,
sí,
no?
Sí, 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 remolatxa, sí.
Seria també correcte. D'entrada, crec que el que estàs explicant és en base a una dieta saludable,
exacte,
però que realment, pues, sí, que és la que dona equilibri a que la persona tingui unes hormones adequades i els nivells adequats durant el seu període menstrual.
Sí, per exemple,
o període menstrual o durant la situació, sí, bàsicament
es tindria en compte com fem els aliments, no? És a dir, poder estem acostumats a menjar una amanida a l'hora de dinar, però que hi podem posar amb aquesta amanida perquè realment ens doni un benefici durant el nostre cicle, no? Doncs amb aquesta amanida hi podríem afegir, doncs, els gerds, no? O els fruits vermells, hi podríem afegir les llavors, hi podríem afegir la soja fresca, doncs hi podríem
els germinats,
afegir...
germinats en general,
molt
si
bé,
suposa.
La remolatxa que estàvem comentant ara, que potser, doncs, fem una amanida, posem una mica de variació d'enciam i una mica de tomàquet i no pensem en aquestes altres coses que realment són les que
ho complementen,
ens poden,
no?,
ajudar a complementar-ho i que realment ens donarien aquesta salut, doncs, a nivell del nostre cicle. No?
I també arriba un moment en què el cicle comença a canviar, no? I això dona peu, no?, una mica al final al moment en què la dona deixa de tenir el cicle menstrual, que comença per un període que s'anomena climateri, no?, que seria una mica el moment en què la regla comença a anar i a vindre, no?, que no és tan en la mateixa periodicitat que s'havia donat fins aleshores. Parlem una mica, si et sembla, abans d'acabar el programa, de què és el climateri, que és la menopausa i si és que a nivell dietètic podem també donar alguna ajuda a que sigui més tolerable, més suportable, pues, tenint en compte sobretot que en alguns casos, no en tots, pues, dona tota una sèrie de sintomatologia que potser es pot mirar de corregir.
Bé, doncs la menopausa, el climateri, bueno, amb ginecologia diríem que han passat la menopausa després d'un any sense tindre, d'un any complet sense tindre la menstruació, no? Aquests mesos de ara sí, ara no, ara sí, ara no, doncs no podríem dir que han passat la menopausa com a tal, però sí podríem dir que estem dins del climateri. El climateri tindria tres etapes, seria la perimenopausa, la menopausa i la postmenopausa, val? Sol començar el climateri a partir dels 40-43 anys i les manifestacions o els símptomes podrien durar doncs, fins als 75 anys. No? Estaríem parlant d'un canvi de molt temps, no? A nivell hormonal, a nivell físic, a nivell emocional de la dona. Evidentment, no totes les dones pues, experimentarem els mateixos canvis ni de la mateixa manera, de la mateixa intensitat, però sí que totes ho passarem. Canvis que podríem notar o símptomes pues, serien que els sagnats, com comentaves, no? Pues, no fossin igual que lo habitual, podrien ser amb més o amb menys intensitat. La regla normalment s'escurça de durada, dura menys dies. Algun període pues, pot fallar i pot ser que en algun mes no tinguem pues, la menstruació. I els símptomes de la menopausa serien pues, els sofocos, no? Les sufocacions, poder l'augment de pes, el no dormir o el no descansar. A nivell emocional pues, també estem una mica més alterats i això seria una mica el climateri com a tal. Què és el que passa? Pues que les hormones es desajusten. Si les hormones tenen un perfil sempre regular, una puja, l'altra baixa, però sempre van acompassades, i en aquest moment pues, es descompassen. Quan una hauria de pujar, pues, comença a baixar i van una mica desestructurades i de forma irregular pues, al llarg de tots aquests anys. I això, pues, d'alguna manera, nosaltres ho notem i ens afecta.
Mm-hmm. I de quina manera pots cuidar quan es donen aquestes circumstàncies?
Hi ha molts factors a tindre en compte, principalment l'alimentació. Parlaríem d'una alimentació saludable, natural, amb productes naturals i una mica amb els ingredients o amb els nutrients, tant macro com micro, que ja hem parlat abans. Però després també influeix molt el moviment, és a dir, que tinguem un estil de vida actiu, que ens movem, que el nostre cor bategui, no? Que la sang es bellugui. I
ara me ve al cap que una de les coses que se sent parlar més quan estàs en el període de menopausa és l'osteoporosi, no? Exacte. Que això una mica ja s'ha d'haver previst, no? Prèviament, no?
Sí, molt bé. La salut òssea està molt lligada amb les dones també durant la menopausa, però bueno, és una desmineralització òssia, és a dir, l'os perd calci i sol començar un any abans de la menopausa. Per tant, és el que dèiem, ja s'ha d'haver anat preparant abans, no? I pot continuar durant 2-3 anys, amb la qual cosa estaríem perdent calci doncs durant uns 3-4 anys que apareixeria aquesta osteoporosi. És molt important, com estava dient abans, l'activitat física amb aquest aspecte, perquè a més activitat física, més irrigació sanguínia, per tant arriben més nutrients als músculs, més nutrients als ossos, i si el múscul està fort i està actiu, l'os també estarà fort i no tindrem tanta pèrdua de mineral, de calci.
I de fet, si ja sé que això s'ha de fer abans, però mantenir una bona aportació de calci durant la menopausa també entenc que deu ser necessari.
Sí. Abans d'aquesta menopausa, és a dir, abans dels 40 anys, ja hauríem de començar a augmentar el consum de calci. Aliments rics en calci, doncs els vegetals rics en calci, els làctics tots sabem que són rics en calci, no? Tot el que és el producte que ve de la llet, el formatge, els iogurts, però fora d'aquests doncs, trobaríem el bròquil ric en calci, la coliflor, la col kale, les ametlles molt riques en calci, les llavors de sèsam, el tahini, que seria la llavor, o sigui la crema feta d'aquesta llavor, i les sardines, per exemple, en conserva amb la seva espina o el peixet de mida petita que podem consumir l'espina, aquesta espina també és molt rica en calci i un calci molt biodisponible.
Uh-huh. I pel que fa a la resta, l'alimentació es basaria una mica en el que hem estat comentant tota l'estona, que és en una dieta saludable i en aquell el paper de l'alimentació que prové dels animals, per entendre'ns, no seria el més recomanable, no? Els greixos saturats, etcètera, etcètera.
Exacte.
No?
Els greixos saturats sempre s'haurien d'evitar. Abans hem parlat de grasses i sí, doncs poder, hauríem de diferenciar entre grasa saturada i grasa insaturada. La saturada és la que no és saludable, en canvi la insaturada és aquella que ens aporta beneficis a la salut, no? I serien, doncs, bueno, les grasses d'aspecte físic líquid, no? Com per exemple l'oli d'oliva. L'oli de girassol també, però és molt més saludable l'oli d'oliva, l'alvocat, els fruits secs, el peix blau, les llavors, les figues seques també porten grasa saludable. Serien aquests productes els que hauríem de prioritzar. I retirar, o no retirar del tot, perquè no m'agrada retirar cap aliment, però disminuir el consum de carn vermella, és a dir, prioritzar el consum de carn blanca, la qual li podem retirar tota la grasa saturada i ens mengem només la proteïna, i disminuir a un cop per setmana la carn vermella. Per què? Doncs pel simple fet de que la carn vermella no podem treure aquesta grasa. Així com amb la carn blanca la podem separar, amb la carn vermella no. I cada vegada que estem menjant carn vermella estem menjant grasa saturada, que és aquesta que no és saludable.
Mm-hmm. Bé, crec que el temps se'ns ha tirat a sobre una mica. Crec que hem donat una pinzellada destacable del que és l'alimentació en la dona, en les seves diferents etapes. Segurament en podríem estar parlant molta més estona. Donar-te les gràcies per haver estat una vegada més amb nosaltres i que segurament ne tornarem a parlar, perquè són temes que no s'acaben mai.
Exacte, i gràcies a vosaltres per permetre'ns participar d'aquest programa i fer arribar tota aquesta informació, pues, a tots els oients.
Molt bé, Violeta, doncs moltes gràcies i fins una altra.
Fins una altra. I must have seen when he told me so sincerely.
I fins aquí el nostre programa d'avui, que realitzen els professionals de l'equip d'atenció primària de Falset, amb la col·laboració del Manel i de la Clàudia, per a que pugui arribar a les vostres llars. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset, que com sempre us portarà l'actualitat de la nostra comarca. Adeu-siau i fins aviat.